Vinga, com els dèiem, és molt comú que davant certes patologies, certs síndromes, certes malalties, certs patiments, doncs es digui que l'alimentació pot ajudar i molt, i acostuma a ser així, eh? Com diu l'Eduard Reynoso, un dels nostres col·laboradors, l'alimentació és la primera eina de salut pública i, per tant, doncs, una alimentació correcta, variada, que tingui tots els nutrients, d'entrada el que farà serà que minvin molt les possibilitats que malaltim. Però un cop malalts, un cop patim certes patologies, sigui més de caire doncs, de trencaments o del que sigui, fins i tot pel trencament d'un os, tenir una certa dieta doncs pot ajudar a que precisament aquest os es regeneri millor. També hi ha malalties de caire, entre cometes, orgànic, no? I avui la Viviana, bon dia Viviana, per
bon
cert.
Bon dia.
Avui ens vols parlar precisament del càncer i concretament d'una feina que han fet el grup espanyol de pacients amb càncer, anomenat GPAC, que han fet un llistat per tal d'intentar evitar, com ho diríem, aquells falsos enganys o pseudoteràpies que s'acostumen a dir i que en casos com aquests acostumen a abundar, que diuen, ui, això anirà de conya, això anirà de fàbula...
Això et curarà.
I realment no té cap tipus de base darrere.
Ells jo crec que el que volen una mica és dir-nos que no hi ha cap aliment que curi el càncer. Òbviament, com ens han explicat aquí moltes vegades, la dieta ajuda a sentir-nos millor o ajuda a la recuperació. És a dir, ajuda, però... Ells el que diuen és que això no cura, és a dir, no hi ha cap aliment que curi el càncer, perquè si no, gràcies a Déu, doncs ja no n'hi hauria, tots menjaríem això i ja estaria, no? El problema és que en aquesta enfermedad que cada cop veiem més i que veiem que la curació doncs, no sempre és fàcil, doncs, fa que proliferin falses mites relacionats amb la seva aparició o amb el seu tractament. Com tu deies, el grup espanyol de pacients contra el càncer, el GPAC, ha doncs, alertat aquesta setmana d'un augment de pseudoteràpies que diuen curar aquesta malaltia. Si fem un viatge pel doctor Google, que és aquell lloc on hem dit que no hem d'anar a consultar mai...
Sí, però que tothom ho fa.
Mai, però que tothom ho fa. Una malaltia, primer perquè moltes vegades ens trobem amb webs mèdiques que no entenem el que hi posa, i després ens trobem amb testimonis de gent que, jo sempre dic, si tu has passat, t'has curat bé d'una malaltia, vegi una grip, no aniràs a posar res al cap foro, no? Però clar, si tu has tingut complicacions, t'has pres un medicament que t'has sentat malament, no sé què, segurament aniràs a un foro a posar-ho i a consultar, no sé què, llavors hem de vigilar una mica amb el que surt a internet. Doncs doctor Google, com dèiem, si anem a visitar-lo, és suficient per comprovar la quantitat d'aliments que poden contribuir al desenvolupament de tumors, mentre altres són claus per prevenir-los. El GPAC ha recopilat en un document fins a 78 falses mites que aclaren, per exemple, aclaren qüestions tan elementals com que el càncer no és ni una enfermedad moderna creada per l'home ni una cosa que es pugui contagiar. El que veurem amb aquest article són aliments i dietes a les que se'ls atribueixen doncs, falses propietats curatives o preventives contra el càncer. Com han dit des d'aquesta associació, no existeix cap dieta anti-càncer. Comencem per la soja. Diuen que la soja és una font excel·lent de proteïna. Conté doncs, diversos fitoquímics que sembla que ofereixin una protecció contra tumors que depenen de les hormones. Existeix poca informació que demostri que la suplementació amb soja pugui reduir el risc o tingui un efecte protector contra el seu desenvolupament en humans. A part, una alta ingesta de soja ens pot donar d'altres efectes secundaris, així que vigilem amb la soja. El té verd sabem que és un potent antioxidant. És una bona opció per incrementar el consum de líquids quan una persona està en tractament oncològic. Però els experts recorden que no s'ha de beure més de 2 o 3 tasses al dia, ja que estudis que inclús apunten que un consum elevat pot tenir alguna interacció amb alguns tractaments antitumorals. És a dir, no només no és bo prendre molt, sinó que, a més, pot afectar la medicació que ja estem prenent. Així que,
alerta. Pot tenir un efecte secundari nociu,
sí, alerta.
Respecte al que ens ha recomanat un metge.
L'all. L'all diuen que no hi ha suficients evidències científiques ni estudis en humans que recolzin el consum d'all com a aliment que ajudi a tractar el càncer. A més, hem de pensar que el seu consum excessiu pot causar efectes secundaris com el mal alè o l'os corporals forts, cremor d'estómac, nàusees o vòmits. Tot i així, diuen que s'ha d'evitar consumir quantitats elevades d'all abans i després de qualsevol cirurgia, ja que augmenta el risc de sangrat. Això sí, tenir-lo com a ingredient dintre la nostra dieta és recomanat dintre d'una dieta doncs, variada i equilibrada. Fruits vermells. Els fruits vermells són beneficiosos, però això no implica que puguin curar el càncer si es consumeixen de forma habitual. I és que tampoc són els únics fruits o aliments rics en polifenols o substàncies d'acció semblant. El que recomanen, jo crec que és de sentit comú i patim o no patim càncer, ho hem de fer, és el consum de tres peces de fruita fresca, quan més variada millor, ja que tenen cada una les seves propietats específiques, i prioritzant les que siguin de temporada. És a dir, sentit comú davant de tot. La següent són les llavors de lli. Les llavors de lli hi ha estudis en animals molt optimistes sobre els seus suposats beneficis, però els estudis en humans encara són molt limitats. No existeix una evidència prou clara que recomani aquestes llavors com a protectores davant del càncer o com una teràpia durant el tractament. El seu consum moderat presenta beneficis sobre el sistema vascular, però ingerir-les no és una recomanació mèdica. És a dir, ho podem fer, però que sapiguem que
no hi ha cap benedicció científica, no?
La cúrcuma. La cúrcuma també està molt de moda.
I tant.
Encara falten assajos clínics per comprovar en humans els resultats observats en el laboratori. És a dir, hi ha estudis de laboratori, però encara no s'ha vist com actuen en el cos humà. Fer servir cúrcuma dins d'una alimentació equilibrada doncs com a condiment per preparar diferents plats i menjars, doncs és bo, no té contraindicació, fem-ho. Però en altes dosis pot interferir en alguns fàrmacs utilitzats en quimioteràpia i es recomana doncs, consultar l'especialista abans d'augmentar la seva ingesta. El cartílag o l'extracte de tauró. Segons aquest mite, els taurons no tenen càncer i el seu cartílag és capaç de curar aquesta malaltia. Doncs bé, no existeix cap estudi que demostri la seva eficàcia. És més, ja s'han trobat tumors en diversos exemples de tauró. Així que, ull, aquests aliments miraculosos. La dieta cetogènica és una dieta que està basada en la reducció de carbohidrats i l'aportació calòrica, amb una ingesta de proteïnes i omega 3. Això produeix? Doncs un dèficit de vitamines, pèrdua de l'apetit, estrenyiment, hipoglucèmia, acidosis metabòlica i sedació. Ull, amb aquestes dietes. I l'última és la dieta macrobiòtica, que va néixer al Japó, i es basa en la búsqueda de l'equilibri físic i emocional a través de la nutrició.
Que hi ha molta moda amb això de la dieta, perquè fa poc es parlava moltíssim de la macrobiòtica.
Sí,
avui en dia
i ara no
s'ha substituït per altres
és modes, una aplicació
no?
biològica i fisiològica del principi del yin i el yang. Mm-hmm. Val? Si es segueix d'una manera extrema, pot arribar a causar danys degut a les deficiències nutricionals, ja que pot causar anèmia, hipoproteinèmia o pèrdua de la funció del ronyó per l'escassa ingesta de líquids, i no es recomana seguir en pacients oncològics. Així que, des d'aquí, jo crec que després de llegir això, fem una dieta variada,
segur.
On hi hagi de tot.
Segur no? que sí, així
I
com
evitem
deia.
Evitem l'efecte aquest miracle.
Sí, perquè dieta és miracle. Jo recordo un cop la Marta Pons va dir, diu, si a mi algú em demana, diu, si jo fos una mala professional i algú em demana, escolta, necessito perdre 3 quilos en 4 dies, diu, és relativament fàcil de fer. Fas una ingesta molt gran de productes molt diurètics, s'acompanya també d'algun producte que tingui doncs, aquests efectes diurètics i sí, perds 3 quilos. Però de què els perds?
D'aigua.
Els perds d'aigua, que es recupera d'immediat i a més no és bo també perdre tants litros d'aigua, perquè avui en dia funcionen aquestes màquines d'impedància que el que et fan és, et diuen la composició del cos i fins i tot un cop tu tornes a la visita i et tornen a analitzar, saps de què has perdut, de massa muscular, d'aigua, de greix, etc. Que el que interessa, evidentment, és perdre greix, no? Doncs hi ha molt fariseu i molta jeta en el món, especialment de la gent malalta.
I el que està ara molt de moda també és aquests anomenats els superaliments.
Sí.
Aliments que fins ara no estaven a la nostra dieta i que ara trobem.
La chia, per exemple, els llavors de chia.
La chia, la matcha, els gojis, això, les baies de goji.
Les llavors de...
Sí, totes les llavors. Totes les llavors, sí, sí, sí. La quinoa, el...
Sí.
Superaliments. A més, en diuen superaliments. Sí. Hem de vigilar una miqueta amb això, eh?
I tant que sí. I dietes d'aquestes de carxofa i de pomelos...
Sí, i la pinya...
I tot això. Vinga, Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.